Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Estem en campanya electoral i a la nostra comarca tampoc ens n'hem escapat. Tots els partits amb representació al Priorat han celebrat aquesta setmana actes per demanar el vot de cara a les eleccions del dijous que ve. Unes eleccions que, malgrat ser imposades des del govern espanyol, tothom buscarà guanyar. Per una banda, els anomenats partits constitucionalistes buscaran una victòria que mai han aconseguit en unes eleccions catalanes i que, si guanyen, serviran per acabar amb tot allò que estigui una mica massa fora de lo normal, segons el seu punt de vista, clar. Per l'altra, el bloc independentista buscarà una victòria que demostri, una vegada més, la voluntat del país i que avali els resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Una victòria que sigui un no al 155, un llibertat als presos polítics i naltros anem passant i aquí us quedeu. Enmig, uns comuns que segons les enquestes han de fer d'àrbitres, però amb la seva habitual equidistància, vés a saber. En fi, que dijous anirem a les urnes, una altra vegada. I mentre al Priorat el resultat serà una sobrada majoria independentista, a nivell català la cosa quedarà, si fa o no fa, igual que a les eleccions del 27 de setembre. I segons la humil opinió d'aquest periodista, les eleccions no serviran de gran cosa. Això sí, tots a guanyar, no fos cas. Així doncs, en l'informatiu d'avui repassarem els actes que aquesta setmana han celebrat Esquerra Republicana, el PSC, la CUP i Junts per Catalunya. Ciutadans, el PP i els comuns no han fet míting a la comarca, ni se'ls espera. També ens farem ressò de la creació del Fòrum de Turisme del Priorat, que va tenir lloc el dijous passat al Casal Flor de Maig de Gratallops, i explicarem que el Consell Comarcal del Priorat ha aprovat el contracte programa 2017-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. Posarem punt i final a l'informatiu amb la previsió meteorològica de l'Enric Massip. Comencem! Junts per Catalunya va celebrar el passat dijous el seu acte de campanya al Priorat. El míting, celebrat a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset, va comptar amb les intervencions de la número 2 per Tarragona, Teresa Pallarès, Quim Nin, secretari general de Presidència del Govern de la Generalitat cessat, Joan Carles Garcia, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat i Albert Comte, regidor del PDeCAT a l'Ajuntament de Falset. En el seu Parlament, Pallarès va voler donar explicacions del per què ha acceptat formar part de la llista del president Puigdemont. Pallarès, que prové de les files del PSC i que fins i tot havia estat delegada del govern de l'Estat, va apuntar que si va acceptar aquest repte va ser perquè ha quedat demostrat que les portes de diàleg amb Madrid sempre estan tancades.
Sempre hem trobat una porta tancada quan hem anat a Madrid, exactament en el mateix punt en el que estàvem fa 6 anys enrere. Per tant, és que hi ha... No sé si és un tema de convenciment, és que és un tema de dir o mirem endavant o ens tallen les ales contínuament. I crec que això, doncs bé, jo crec que aquest convenciment de que trobaríem l'encaix amb l'Estat espanyol, doncs malauradament ara me n'adono que això no és possible.
Pallarès també va manifestar que aquestes eleccions no són normals des del moment que hi ha gent a la presó per les seves idees polítiques i va destacar que la llista de Junts per Catalunya és una llista de dignitat i democràcia pel país.
Crec que la llista del president Puigdemont és la llista que representa les sensibilitats diferents de la militància de país, no de partits polítics, sinó la militància de país, de gent que des d'entorns diferents i des de sectors diferents volem aportar a restituir les institucions i a tornar al president legítim al nostre país. I si ho hem de fer amb tota la força, ho farem.
La candidata, filla de Marçà, va criticar el dèficit fiscal i el fet que totes les lleis aprovades pel Parlament per millorar la qualitat de vida de la gent hagin estat recorregudes al Tribunal Constitucional. I es va preguntar si qui ha convocat les eleccions acceptarà el resultat que surti de les urnes. Quim Nin, per la seva banda, va defensar que la llista de Junts per Catalunya és una llista amb gent propera, que coneix el territori i les mancances que hi ha.
Al Priorat sabem quines són les mancances. Les coneixem de prop. Ens les heu explicat els que sou alcaldes. els que heu estat president de Consell Comarcal, els que sou regidors, ens heu explicat quina és la vostra realitat, les necessitats. Vosaltres teniu dret a un govern que pensi que el Priorat existeix. Seria greu que alguns partits que es presenten en aquestes eleccions és probable que no vinguin a fer ni un acte polític al Priorat. Que si tenen d'arribar aquí tinguin de posar el GPS per no segons anar a quin poble. I nosaltres sabem on és l'ermita de Sant Bartomeu en aquesta comarca. Quins pobles la tenen. Aquesta és la realitat que també es juga en aquestes eleccions. La gent propera, la que coneixeu, la que li podeu demanar les coses, la que sabeu que més enllà de polítics són persones que continuaran fent la seva vida quan deixin aquesta feina política, o uns altres que són productes del màrqueting, que són productes d'una realitat virtual, que són productes d'uns equips de campanya que diuen cada dia el que han de dir, que són productes de molts diners al darrere que volen una determinada manera d'entendre la societat.
Nin va desmentir la possibilitat de frau a les eleccions, explicant la mecànica del recompte i l'elaboració del cens. Segons el secretari general de Presidència del Govern cessat, és molt difícil manipular els resultats electorals a Espanya i també a Catalunya. També va intervenir el vicepresident del Consell Comarcal, Joan Carles García, que va voler fer una reflexió sobre la necessitat de la independència per fer un país millor.
A nosaltres ens vam fer creure, o vam arribar a creure, que la independència era una cosa fàcil, i no ho és, perquè ja hem vist com se les gasten, no? La raó de la força davant de la força de la raó. Segurament que si algun dia arriba no serà pactada, però el que sí que tinc clar és que si realment volem un país més just, més pròsper i amb més oportunitats, la independència ha deixat de ser una opció per ser una necessitat. I això crec que ho hem de tindre en compte a l'hora d'anar a les urnes aquest proper dia 21.
Esquerra Republicana de Catalunya, al Priorat, va organitzar un acte el passat dissabte a l'Hostal Esport de Falset. Una vintena de persones es van reunir per escoltar el cap de llista de la demarcació a Tarragona, Òscar Peris, que va intervenir juntament amb Jordi Sabater, cap d'Esquerra a la comarca, i Carme Folch, candidata del Priorat a la llista pel Parlament. Peris va destacar que aquestes eleccions no són legítimes i que han estat imposades, però a la vegada va afirmar que tot i l'aplicació del 155, la pressió de la comunitat internacional ha fet que l'aplicació d'aquest article fos per un període molt breu i que ara sí que ens observen des de fora.
Aquestes eleccions no són unes eleccions normals, no són unes eleccions legítimes. No les ha convocat el president ni hem dissolt el Parlament des d'un decret que s'hagi expedit des de la plaça Sant Jaume. És unes eleccions que han vingut precisament imposades per Madrid i unes eleccions que venen imposades perquè l'Estat no ha volgut assumir el que li havia demanat la comunitat internacional, que era un referèndum. D'acord? Ho vesteixen d'eleccions per no haver de passar el tràngol i la vergonya d'assumir un referèndum, que és el que la comunitat internacional realment els ha demanat. Si us hi fixeu, el que deien era aplicarem el 155 i estarem governant durant 6 mesos, 7 mesos o més enllà, no tenim pressa amb desplegar tot el que és el 155. Això és el que deien un mes abans d'aplicar-lo, i quan l'apliquen al final fa el que diu la llei electoral, la LOREC, que en 54 dies convocatòria d'eleccions, que pràcticament ens agafa amb el dinar de Nadal a taula. Per tant, ganes de governar i ganes d'allargar no, perquè és que no els hi han deixat.
El candidat republicà va explicar també que des de l'1 d'octubre, i en especial després de la declaració d'independència del dia 27, l'agressivitat de l'Estat espanyol va augmentar enormement, i va subscriure les paraules de Marta Rovira quan afirmava que havien amenaçat amb violència al carrer.
Quan la Marta Rovira diu, i jo també us ho puc dir, doncs que hi ha aquestes intencions de que hi hagi doncs, l'ús de la violència al carrer, és cert perquè a més ho diu la seva pròpia ministra el dia 12 d'octubre. El dia del desfile militar diu que l'exèrcit garantirà la unitat, no?, i l'estabilitat de l'Estat espanyol i de l'ordre i de l'autonomia a Catalunya. Per tant, l'exèrcit, que jo sàpiga, no és un esplai, és un exèrcit. Per tant, si ho diu la ministra i diu que actuarà l'exèrcit, doncs evidentment el que venen a fer me sembla que tothom ho entén, no?
Peris també va fer una crida al vot útil cap a Esquerra Republicana per evitar que a la demarcació de Tarragona el dia de les eleccions tinguem una victòria de Ciutadans.
A la demarcació, a totes les comarques ens estem jugant, i en molts llocs en concret importants ens estem jugant, ens les farem, diguéssim, amb Ciutadans del bloc unionistes que està liderant i està escombrant el PP i està escombrant el PSC, i ens les farem nosaltres, que som qui té realment les opcions de guanyar aquestes eleccions a la demarcació. Per tant, una crida al vot útil per Esquerra Republicana de Catalunya, una crida al vot útil sobretot per aturar que el dia 21 al vespre tinguem una província de Tarragona pintada de color taronja i la tinguem pintada de color groc, que és el color d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, això sí que ha de quedar clar, fer aquesta apel·lació al vot útil, perquè realment qui pot guanyar o desbancar, i així ens ho diuen les enquestes, amb els de Ciutadans, som nosaltres i exclusivament nosaltres.
Per la seva banda, el cap d'Esquerra a la comarca, Jordi Sabater, va explicar els compromisos dels republicans amb el Priorat, com ara la defensa dels recursos hídrics, l'esclariment de tota la polèmica que gira al voltant del Consell Esportiu i el compromís absolut amb la candidatura del Priorat a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Des del nostre àmbit comarcal, Esquerra apostarà per tirar endavant les actuacions que calguin respecte als recursos hídrics en base a la moció que es va aprovar al Consell Comarcal. Volem instar a qui correspongui a solucionar el problema de l'esport escolar a la comarca i aclarir per fi tot el problema del Consell Esportiu i, evidentment, seguirem impulsant la candidatura al Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO i el desplegament de la Comissió de Paisatge i Sostenibilitat i de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
La candidata prioratina, l'alcaldessa de Marçà, Carme Folch, va recordar que el Priorat va ser la comarca més participativa en el referèndum de l'1 d'octubre i va manifestar el seu orgull de formar part de la llista dels republicans. Seguim amb el repàs a la campanya electoral. La CUP Crida Constituent va realitzar un acte el passat dimecres en el que hi van intervenir l'exdiputat per Tarragona, Sergi Saladier, i la número 5 a la llista de la demarcació, Lourdes Quintero. Saladier va fer un repàs sobre com s'ha desenvolupat la legislatura, des de la no investidura d'Artur Mas fins a la gestió del govern Puigdemont després del referèndum de l'1 d'octubre. Una relació que el CUPaire va definir com a molt difícil per la diferència en la cultura política d'uns i altres.
Ha costat molt fer-los avançar, és a dir, fixar com havien d'acabar aquests 18 mesos, un cop la CUP ja ho vam tindre clar el mes de març del 2016, se van fer molt los romancers, no? Bueno, ja ho veurem, no, potser el referèndum no, potser convocarem unes eleccions no sé com, els hi costa molt. Un cop vam aconseguir el referèndum, el compromís de fer el referèndum, vam tindre moltes dificultats perquè fixessin la data i la pregunta, vam veure una sèrie de setmanes, fins i tot algun mes sencer, que vam estar doncs, insistint, doncs, d'acord, ja sabem que volem fer un referèndum, doncs diguem, ja fixem la data i la pregunta. Va costar molt. També va costar molt que se signés el decret de convocatòria d'aquest referèndum. Fins i tot la CUP se va oferir a entrar a govern per signar el que fes falta si a ells els hi tremolava el pols en algun moment o no es volien responsabilitzar d'alguna qüestió. Nosaltres els hi vam dir, escolta, si hem d'entrar nosaltres al govern per signar el que s'hagi de signar per tirar endavant aquest referèndum, nosaltres estem disposats a entrar.
Saladier va posar molt de relleu en que si el referèndum va arribar a bon port va ser gràcies a la gent que es va mobilitzar per defensar els col·legis i que la gestió posterior del govern de la Generalitat va ser nefasta, ja que no han defensat la República davant de l'embestida de l'Estat.
L'Estat, diguéssim, és violent de naturalesa i al moment que es veu, és a dir, la violència d'Estat no l'ha aplicat ara per primer cop contra el moviment independentista català, l'aplica diàriament contra qualsevol moviment de dissidència, contra tot el procés d'emancipació Euskal Herria, etc. És a dir, és la seva praxis habitual i nosaltres els diem, escolta, aneu al tanto perquè les coses no van com vosaltres dieu que van. Hem de preparar unes estructures fortes, unes estructures socials fortes, que això és el que ha acabat passant de forma, diguéssim, informal, inclús superant a organitzacions com la pròpia CUP, diguéssim, molt avesada, no?, a participar d'aquests moviments, és a dir, el que va passar el dia 3, el que va passar el dia 1, fins i tot va superar organitzacions com la CUP, afortunadament. Que el poble s'ha autoorganitzat, però és evident que aquesta autoorganització popular ha d'anar acompanyada d'uns fets també des de la institució.
De cara a les eleccions del 21 de desembre, Saladier va explicar els passos que des de la CUP es plantegen si l'independentisme guanya els comicis. Segons l'exdiputat, des del primer minut cal publicar la declaració d'independència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a continuació començar a implementar la llei de transitorietat jurídica.
El que hem de fer és donar-li una validesa jurídica publicant-ho al DOC i amb aquesta publicació al DOC juntament amb una carta de petició, que tot això hi ha uns protocols internacionals per fer-ho, enviau a tots els parlaments del món, que són qui t'han de reconèixer, no et reconeixen mai els governs, sempre són els parlaments dels diferents estats qui t'han de reconèixer. Això seria una tasca prioritària a fer per part de la CUP a partir del minut zero. A partir d'aquí implementació immediata de tots els decrets que pengen de la llei de transitorietat jurídica, que és una llei aprovada pel Parlament amb la majoria independentista, amb els vots del PDeCAT, amb els vots d'Esquerra, i que el que hem de fer és donar-li recorregut amb aquesta llei de transitorietat jurídica, que, com hem dit, una de les primeres coses que s'hauria de crear és l'estructura judicial pròpia a Catalunya per tal de blindar-nos jurídicament des del punt de vista legal, i això, evidentment, com hem dit, acompanyat d'un blindatge social, d'un blindatge d'uns acompanyaments populars amb totes les persones importants o normals, com som nosaltres, que ho requereixin en cada moment. Però hem d'anar fent passos per consolidar aquesta república. No podem continuar parlant-ne etèriament, no? Doncs sí, volem fer una república. No, no, és que nosaltres hi hem votat, hi hem guanyat, i si ara tenim majoria parlamentària per implementar-ho, el que hem de fer és implementar-la.
L'acte va continuar amb la intervenció de Lourdes Quintero, número 5 a la llista CUP-AIRE per Tarragona, que va explicar els motius pels quals es presenta a les eleccions i el que significa per a ella la CUP. Quintero va posar com a exemple la nostra comarca com a lloc on els projectes transformadors es poden materialitzar.
Quan jo explico a algú què és la CUP, no? Jo sempre que explico que em sento molt identificada amb el que és la feina que es fa des dels municipis, no? Que és des d'on va néixer, no? L'arrel de la CUP va néixer als municipis. I ser avui al Priorat és significatiu perquè per primera vegada, almenys de forma molt propera, jo estic veient com realment el projecte de la CUP pot transformar el que és la realitat més quotidiana. I ho estem veient a la Vilella i ho estem veient als Guiamets. Llavors, jo sóc molt fan de totes aquestes transformacions perquè crec que són l'essència, no?
L'acte dels CUP-AIRES va reunir una quarantena de persones a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. També el dimecres, el PSC va organitzar un acte per als militants i simpatitzants de la formació al Priorat, en el que hi va participar el número 2 per Tarragona, Carles Castillo. En declaracions a Ràdio Falset, Castillo va presentar la formació socialista com l'oportunitat per acabar amb la situació de frontisme que s'ha viscut arran del procés i va relativitzar l'impacte de l'aplicació de l'article 155.
A veure, a mi el 155 no m'agrada i crec que a cap socialista li agrada. El problema és que ens hem vist obligats al veure que ens ficàvem en una il·legalitat, diguem-ne, en una desobediència institucionalitzada. És a dir, és que la desobediència civil és una cosa i està permesa, però és que això estem parlant d'una desobediència institucional, que jo crec que no s'ha donat en cap país del món, i per tant, davant d'aquesta il·legalitat, amb un 155 que jo crec que al final s'ha aconseguit que sigui relativament tou, bastant tou, perquè recordo que quan es parlava del 155 abans es parlava de 6 mesos mantingut en el temps, de possible presència policial al carrer, és a dir, parlàvem d'un Ulster, d'un País Basc en els seus pitjors anys, i això no ha estat en cap cas. Al final hi ha unes eleccions molt ràpides. Escolta, dintre del que hi cap, jo crec que entenc que l'Estat hagi de reaccionar, i el que m'agradaria és que aquestes eleccions fossin un reset i que no s'hagi de mantenir naturalment el 155 i que tinguem una certa normalitat democràtica.
A nivell de la demarcació de Tarragona, Castillo va afirmar que el PSC és l'única formació que aposta per fer propostes que deixen de banda el procés i que busquen abordar els problemes socials del territori.
Estem fent propostes pràcticament cada dia amb totes les qüestions socials, no? I aquesta, de fet, és una de les diferències amb la resta de partits, no? Nosaltres intentem sortir-nos mínimament del monotema i estem proposant, temes socials, tema de llistes d'espera, un pla de xoc amb el tema de la pobresa, un pla d'industrialització per a aquelles comarques com el Baix Penedès o la Ribera de l'Ebre, que estan molt fotudes econòmicament, que se'ls ha de donar una certa empenta, i ens hem de moure amb aquestes qüestions, i també el tema de la crisi, no? Perquè realment hi ha famílies que ho han passat molt malament, portem 5 anys pràcticament amb tot això del procés, on no estem dedicant esforços o no estem prioritzant les famílies que encara ho estan passant malament. I a més, jo crec que hi havia una certa recuperació econòmica que, ho sento, però per culpa del procés jo crec que s'ha frenat, i això també és greu.
La líder del PSC a Falset i número 8 a la llista del Parlament per Tarragona, Maria Jesús Sánchez, va reconèixer que la formació no passa pel seu millor moment a la comarca, però que tot i així no deixaran de presentar la seva proposta als prioratins i prioratines.
El procés aquí és complicat, som conscients que aquí al Priorat, doncs, el PSC està a hores baixes, però no deixarem de portar la nostra proposta a la gent del Priorat, a la gent que ens vulgui escoltar, precisament perquè hi ha dades que em preocupen moltíssim. Tu, el tema de la inversió en el govern de Puigdemont, d'una davallada del 89% a les nostres, a la nostra comarca, això jo em penso que les xifres parlen per si soles i el Priorat no es mereix aquest tracte com les comarques de la resta del Camp de Tarragona.
El PSC de Falset va denunciar a principis de setmana els atacs que han rebut els seus cartells electorals, els quals han estat estripats, vexats i eliminats de l'espai públic. Sánchez va defensar que no s'hauria d'haver arribat a aquests extrems i que la tensió política ha arribat al carrer. Amb tot, va condemnar qualsevol tipus de reacció agressiva dels espais electorals i va defensar el respecte a totes les opcions polítiques. Una seixantena de representants del sector turístic de la comarca del Priorat van participar en la constitució del Fòrum de Turisme Sostenible del Priorat el passat dijous a la tarda en una trobada al Casal de Flor de Maig de Gratallops. Aquesta és una iniciativa que es deriva de la recent constitució de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat de Priorat Montsant-Siurana, un òrgan que té com a objectiu una millor coordinació i control de les polítiques en matèria de territori, paisatge i sostenibilitat de la comarca del Priorat. La voluntat del fòrum és la de ser el marc col·lectiu de debat, participació i coordinació pel que fa a tots els temes relacionats amb el desenvolupament turístic de la comarca, sobre la base de la sostenibilitat. Així mateix, també es va crear la taula de turisme, que serà l'encarregada de dissenyar els plans, les estratègies i les accions que calgui impulsar per aconseguir els objectius fixats. Tant el fòrum com la taula de turisme compten amb una important representació del sector privat. El ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar el contracte programa 2017-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. El pressupost total ascendeix a 549.000 euros i inclou partides per accions com ara ajuts d'urgències socials, serveis d'atenció domiciliària, resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència, programes d'atenció als migrants, servei de transport adaptat, accessibilitat i joventut, entre d'altres. Aquestes polítiques, en el cas de la comarca del Priorat, les desplega l'àrea de serveis a les persones del Consell Comarcal, encarregada de l'impuls i coordinació de les actuacions relacionades amb joventut, educació, cultura, serveis socials, sanitat, esports i participació ciutadana. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Una setmana un tant variables que hem tingut aquí a la nostra comarca els darrers dies. Una situació caracteritzada per temperatures també variables, alts i baixos, des de fortes glaçades fins a temperatures suaus i de vendres, i un ambient de pluges pràcticament quasi inexistents i en tot cas han estat de molt poca importància. Per avui dissabte s'espera doncs, que continuïn entrant ja vents del nord, la situació ha canviat radicalment des d'ahir, i aquests vents del nord són ja freds i continuaran fent baixar les temperatures i aquest cap de setmana tornarem als valors clarament invernals amb fortes glaçades també aquí a la nostra comarca. Una situació que de moment no se'n veuen pluges ni precipitacions de cap tipus i tot estarà caracteritzat per un predomini dels temps clars, vents de component nord amb freds i temperatures molt baixes, sobretot durant la nit. Ambient doncs sense sequera encara, sense precipitacions i temperatura clarament invernal a les portes ja de l'entrada d'aquest hivern oficial. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2001, perdó, estàvem immersos en una situació d'invasió freda d'aire siberià que ens havia deixat una forta nevada amb gruixos que aquí a l'observatori local van arribar als 67 centímetres.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'Hora del Vermut. Que vagi bé!